RAC més 1 presenta Emprenedors, el podcast de startups amb l'Oriol Llop des de casa Seat i amb l'impuls de CaixaBank. Emprenedors, el podcast de les startups de RAC 1. Presenta Oriol Llop.
Change the world, or the world will change you.
Es diu molt allò de si tu no et mous, els altres es mouran per tu. La cita ens serveix per explicar que la revolució digital ho està transformant tot, però també ens serveix per parlar de moure'ns, d'anar d'un lloc a l'altre, parla de la mobilitat i ens serveix per presentar la temàtica del podcast que esteu escoltant. Avui això va d'emprenedors en l'entorn de la mobilitat i especialment dels vehicles elèctrics. Per escoltar aquest podcast no cal carnet de conduir, però sí ganes d'endollar-se a l'energia d'aquests dos emprenedors que hem convidat avui i que, ho puc dir així, van com una moto i a cap dels dos es fan por als canvis en aquest món en el que estem vivint, que és un món de transformació. Som-hi.
The world is one big data problem.
A RAC més 1, emprenedors.
Big data number one.
Què diríeu, que cada any són més o menys el nombre total de persones que es treuen el carnet de conduir? Doncs, segons les dades de la DGT, cada any són menys els que es treuen el permís de conduir.
Big data number two.
Ara dades de la patronal Anesdor. L'any 2017, el sector de les motos elèctriques va vendre més motos que mai. Però 2018 i 2019 encara van ser més esplèndids. I en temps de pandèmia, doncs resulta que les ventes de motos elèctriques han seguit pujant.
Big data number three.
En segueixen Alemanya, França i Itàlia perquè resulta que el país amb més motos compartides d'Europa és Espanya.
Big data number four.
Tres raons per utilitzar un vehicle elèctric segons Naturgy. No contamina, no fa soroll i l'electricitat és més barata que la benzina. I tres raons per pensar-s'ho, en aquest cas per la consultora KPMG, diu que són molt cars, que encara hi ha pocs punts de recàrrega i només tenen una autonomia de 400 quilòmetres.
Big data number five.
Quan es triga a carregar el 100% de la bateria d'un cotxe elèctric, doncs Endesa en el seu portal parla d'entre 6 i 8 hores.
Emprenedors, el podcast de les startups de RAC 1.
Never start a business just to make money. Start a business to make a difference.
Presenta Oriol Llop.
Us saludem des de l'auditori de Casa Seat, l'edifici de la marca Seat a la ciutat de Barcelona, com dèiem, Avinguda Diagonal, cantonada Passeig de Gràcia, auditori ple, això sí, respectant les normes del Covid, portem-nos tots bé, que encara estem en moments de distància de seguretat. Avui ens esperen dos convidats vinculats en el món de la mobilitat sostenible i un es necessita l'altre, perquè un fabrica motos elèctriques i l'altre instal·la punts de càrrega elèctriques. Motos per un cantó, punts de càrrega per l'altre. Això és com l'ou i la gallina, mai saps ben bé quin dels dos és el primer. Aquí hem decidit que el primer serà les motos, perquè sí, perquè ho dic jo. I, per tant, el primer serà el Carlos Sotelo. Benvingut, Carlos.
Hola.
Gràcies per ser avui aquí amb nosaltres. De què ve aquest nom de Silence posat a una moto?
Bueno, la veritat és que quan et poses a desenvolupar un projecte, pues, tens que buscar un nom i tens que agafar un full en blanc i començar a posar noms, no? I aquest és el nom que li van posar a la marca i algunes empreses ens han dit que raro que la Yamaha, la Honda, això no tinguis registrat, que fan cents de mils de registres, no? O sigui que hem pogut registrar Silence per un vehicle pues, urbà, respetuós i sobretot silenciós.
Jo el que vaig fer va ser buscar a Google, a veure què deia Carlos Sotelo, i té una frase molt maca que m'ha agradat molt, que és ser emprenedor és més dur que córrer un París-Dakar. Sí. Per què això?
Bueno, perquè sí, perquè és més dur. Mira que el Dakar amb moto, jo vaig córrer amb moto,
sí,
i el Dakar amb moto és molt dur. Et jugues la vida, però són 15 dies. Aquí jo porto pues, 8 anys. Amb aquest Dakar meu, no? Personal, i és molt més dur. És molt més dur
perquè els primers anys, abans no explota la moto elèctrica, aquí no, ningú comprava motos elèctriques. No?
Primer perquè ningú comprava motos elèctriques, després perquè es tenien que desenvolupar i no hi havia proveïdors. Que jo vaig començar a fer motos elèctriques i no hi havia proveïdors, o sigui, a desenvolupar els proveïdors. I tot això pues, es fa realment pues, molt dur, no? Realment una etapa del desert, però molt llarga. O sigui que sí, és més dur que fer un Dakar.
La clau de l'èxit de la teva companyia, per això, és que empreses com Seat, en aquest cas, i altres, doncs, hagin decidit que totes les flotes del motosharing siguin, diguem-ne, de motos Silence, i això us ha donat una vida espectacular. Vaig bé?
La veritat és que sí. La veritat és que empreses com Seat, pues Acciona, Correos, empreses de delivery com ara Vinc, han confiat en els nostres vehicles i vehicles per flotes, i ara, últimament, abans eren més deliveries, ara, últimament, està de moda pues, el sharing, i la veritat és que estan confiant en un vehicle pues, que, sobretot, té una gran autonomia, i això fa pues, que les operacions siguin més econòmiques pels vehicles de sharing.
Tenim un president del govern espanyol, per això, que, a més, promet no sé quants mils de milions per als vehicles elèctrics. No sé si això és bo o és dolent pel sector i es tornarà sent un boomerang.
No, això és molt bo. És molt bo si s'apliquen bé, i jo crec que aquest any han anunciat 400 milions i, a més, 400 menys per l'any que ve, i que, amb la qual la moto ja s'ha posat en marxa des del dia que es va anunciar, amb la qual ara ja és efectiva que la compra d'una moto, que és el que estem veient nosaltres, tens 1.100 o 1.300 euros de subvenció.
Fins aquí les primeres preguntes. Fem les més curtes. Ara m'hauràs de respondre amb molt poques paraules. Som-hi.
In 60 seconds we need 10 answers.
La pandèmia us ha perjudicat perquè ningú compra motos, o al revés, us ajuda perquè moure's amb moto no té risc de contagi?
Jo crec que ens ha perjudicat a tots. El que passa que sí que és cert que algunes empreses accelerarà i la nostra l'accelerarà.
No sé si ho sabeu, però en plena pandèmia va i en el Carlos Sotelo se li incendia la fàbrica. Com ho solucioneu, això?
Cada dia tens que aixecar i un altre dia aixecar-te.
Pitjor moment de tots?
Un dels pitjors, sí.
Però en 35 dies després de l'incendi, a Molins de Rei ja estava una altra vegada fabricant bateries.
Un gran equip i també de proveïdors treballant 24%.
Els cotxes elèctrics els deixem per a SEAT, o és fàcil fer el salt de vendre motos a vendre cotxes elèctrics?
El que entenem per cotxes, per SEAT. La micromobilitat, a la millor Silence, té més de dues rodes algun dia.
Motos amb carburant n'hi haurà sempre o desapareixeran?
A les ciutats segur que no hi hauran.
Es diu la moto elèctrica contamina molt menys que una de carburant, però també es diu que el cost de fabricació és molt més alt. Quina és més ecològica, doncs?
Es barregen moltes idees i aquí el que estem intentant és no fumar a les ciutats. Jo crec que la moto elèctrica, el vehicle elèctric va solucionar un problema molt, molt greu que tenim a les ciutats i no es pot jugar amb això. Deixem de fumar la ciutat, jo és el que dic.
Molt bé. L'última. París de cara amb una moto elèctrica serà viable en el temps o no?
Sí, segur.
Emprenedors. El futur és dels valents.
Fins aquí la primera entrevista del podcast d'avui, però tenim un segon valent que ens acompanya. És l'Eduard Castanyeda, cofundador de Wallbox, petita startup el 2015, un gegant de la fabricació en aquest moment, instal·lació de punts de càrrega elèctrica en el mercat global. Eduard, gràcies per ser avui amb nosaltres. Benvingut.
A vosaltres.
Diuen que tot emprenedor necessita un bon relat per presentar-se, i convencen els inversors que la seva és la millor opció per invertir-hi. Uns diuen, vàrem tenir la idea, tres enginyers en un garatge i no sé quantos, que és un mite, però resulta que Wallbox també té una història molt interessant que m'agradaria que em diguessis que és veritat i ho demostressis, perquè expliqueu que durant un casament vau decidir fundar la vostra startup i us vau prometre que l'endemà dilluns començava l'empresa.
Digue'm, és una història divertida, però que té encara més, no? Si podem dir que comença el primer dia d'universitat, que ens coneixem amb l'Enric, i vam compartir molts bons moments. Vam començar junts el projecte final de carrera i la vida ens va separar, no? I ell va escollir el camí de Tesla i un dia em va trucar i em va dir, escolta, el Quebec ho puc fer millor, no? I ell sempre havia tingut aquest afany emprenedor i era valent, com vosaltres dieu, i en una boda, coincidint amb la boda d'un bon amic, doncs em va presentar la idea i realment allí vam construir el primer Wallbox i ens vam, d'alguna manera, ens vam conjurar que aquest era el projecte de les nostres vides i en el que estem plenament implicats.
Ens ho creiem, no? Diem que sí. 2015 és quan passa el casament i engegueu l'empresa, però també, com el Carlos, són anys encara en el que els vehicles elèctrics no tenien...
Totalment.
I, per tant, com passeu aquests primers anys i com arrenqueu en un context en el que no és molt favorable a vosaltres?
Doncs, realment, jo crec que és l'espai-temps que va coincidir, no? Si haguéssim, ho diu l'Enric, de fet, si haguéssim començat abans, no hagués estat possible. Si ho haguéssim fet després, ja haguéssim arribat tard. L'any 2015 passa una sèrie de coses que fan que el cotxe elèctric agafi molta potència. I, de fet, la idea que nosaltres presentàvem, que no era un carregador, sinó era un carregador intel·ligent, arriba, no? I, de fet, les persones són molt importants i tenim un grup de persones que confien en nosaltres, inverteixen en nosaltres i fa que el producte finalment es llanci. No el llancem aquí, sinó que el llancem internacionalment. Aquí també és important, és un mercat el de casa, però, de fet, el mercat del cotxe elèctric no era pas aquí, sinó una mica més al nord.
L'Eduard acaba de dir, tenim unes quantes persones que confien en nosaltres... Poca broma el que diria ara. La darrera prova que aquesta cosa continua a molt bon ritme és que la darrera ronda de finançament heu captat 30 milions d'euros de diferents inversors. Poca broma,
Ens fa molt contents, és un orgull, no? I ho diem des del primer inversor que qui encara està amb nosaltres fins als nous inversors és una prova de fe, no? I de respecte. Segurament les coses a dia d'avui ens aporten, no? I fa que aquesta decisió estigui recolzada, però segueix sent un moment d'il·lusió, no? Quan veus que els inversors, a més, que s'apropen molt a tu i entenen el producte, confien i realment nosaltres doncs, molt satisfets perquè podem seguir creixent.
Més coincidències amb el Carlos, que també teniu fàbrica i voleu fer més fàbriques aquí a la Zona Franca, en aquest cas.
Doncs sí, és un projecte molt bonic, de 16.000 metres quadrats d'àrea, de 11.000 de planta, on volem posar la innovació també al servei de produir carregadors, en aquest cas carregadors ràpids, i volem fer el que es denomina la indústria 4.0, que el que busca és automatitzar i descentralitzar molta part de les decisions que hi ha en línia de producció i fer aquest scale-up, no?, també, que comentes, de poder arribar a molts més llocs amb un producte de primera línia.
Esteu escoltant Emprenedors, el podcast de les startups de RAC1.
In 60 seconds we need 10 answers.
Temps per preguntes curtes, Eduard. Respostes el més breu possibles. Magnituds de la companyia abans i després del vostre boom.
Hem crescut 4 vegades.
La base d'operacions de Barcelona, com hem dit, però fàbrica als Estats Units, fàbrica també a la Xina. Alguna zona més en ment per a futures fàbriques?
Doncs realment aquestes són les 3 àrees d'expansió que ens permeten cobrir, no? Inclús el mapa, quan les ubiques, són estan distribuïdes equitativament i així seguirem.
La fàbrica que tindreu a la Zona Franca tindrà algun producte estrella?
Doncs el Supernova, que és el carregador ràpid, carregador públic, que creiem que és la nova necessitat del mercat.
Eduard, si et sona el telèfon i et truca el conseller de Medi Ambient del govern català i et demana un consell, què han de fer les administracions públiques? Subvencionar aquest sector o no?
Doncs jo crec que és una mescla, no és subvencionar únicament, sembla que la paraula subvenció és la clau, jo crec que és fer una política integral de la mobilitat.
On registreu més negoci? En els punts de càrrega públics, en els punts de càrrega particulars o en els de les empreses?
Doncs a dia d'avui en domèstic, perquè va ser l'aposta del 2015, però ens estem expandint. Ara la càrrega semipública és el nostre següent focus i amb el carregador Supernova doncs, entrarem al sector de la càrrega pública.
Dos hàndicaps. El primer, cada fabricant de cotxe sembla que utilitza un model d'endoll específic i això ho complica o no?
No és del tot veritat. Això avui dia ja ha canviat. Els endolls s'estan unificant. És cert que com que els primers van ser els asiàtics, japonesos i els americans amb un estàndard, van ser els primers en arribar, però Europa ja té una unificació i hi ha un estàndard únic.
Segon hàndicap, el temps de càrrega. 6-8 hores per carregar una bateria d'un cotxe al 100%? Ho hem d'arreglar, això, no?
També, no és del tot veritat. 6-8 hores depèn de la manera que vulguem carregar. Hi ha la càrrega ultraràpida, que cada dia ens està apropant a temps més semblants als que estem habituats amb els cotxes de combustió.
Esteu escoltant Emprenedors, el podcast de les startups de RAC1.
Fins aquí la primera de les parts del podcast, però n'hi ha una segona, que és la que intervenen els nostres dos experts i col·laboradors habituals del programa. La Marga Altés és periodista, coneix els startups de Barcelona com ningú. Gràcies per ser-hi una vegada més. Benvinguda, Mar.
Gràcies a vosaltres.
I l'expert en gestió de la innovació i la tecnologia és l'Oriol Alcova, que també ens acompanya. Benvingut.
Gràcies.
Comencem per les motos elèctriques, comencem Vinga. Pels endolls. Per on voleu?
Comenceu amb el Carlos.
Endavant.
Catalunya és històricament un territori de marques de motos, però no han tingut gaire sort. Hi havia hagut grans fàbriques de motos i grans marques i amb els anys han anat desapareixent. Que vosaltres aposteu per tornar a fabricar motos o ensemblar motos en aquí és una moda que respon a la moda de l'elèctric o es pot revertir la tendència i es pot tornar a generar una gran indústria de la moto local?
Bueno, aquest és el somni i deixa'm cada moment continuem somiant. I jo crec que és un dels reptes que té Silence i tot l'equip directiu doncs aconseguir que es continuïn fabricant per molts anys les motos elèctriques que vam començar fa escàs 4 anys a fabricar-les aquí. No? És un repte que tenim i hi havia la Voltaco, la Montesa, la Ossa i ojalà doncs, que ara la del segle XXI es digui Silence i duri molts anys i ojalà que sigui doncs, fabricada aquí molts anys.
I a l'entorn us ha acompanyat? És a dir, parlaves dels components, heu recuperat la indústria dels components o seguiu necessitant anar a buscar els components fora i això fa que en algun moment per tema de costos podeu tornar a portar la fabricació fora?
Aquesta és una pregunta que es pot respondre molt ràpid i molt fàcil i sortir-me, però és més lenta. És un problema de... Els proveïdors al final estan on està el volum. Llavors, Silence ara no té volum. Sí que s'ha aprofitat d'una indústria auxiliar que hi havia de les motos de combustió, que aquí estava la Honda, la Yamaha, la Derby, que fabricaven cents de mils de motos aquí a Catalunya, a Barcelona, a més a més, i aquesta indústria s'ha perdut. I ara la tenim que tornar a reconstruir tota aquesta indústria auxiliar, però es té que fer a poc a poc. El que sí que és cert és que ara per ara, competitivament, tenim que anar a buscar molts proveïdors a fora d'Espanya.
Eduard, de Wallbox. Ara quan es produeix una disrupció, acostuma a haver-hi com una fase fluida en la que hi ha diverses propostes en el mercat, i ara estem en una fase en la que sembla que s'està imposant el vehicle elèctric i hi ha camins intermitjos, no? El vehicle híbrid, l'híbrid endollable, etcètera. Però també estan sortint altres tecnologies. No? Es parla, sobretot últimament, s'està parlant molt de l'hidrogen. I òbviament al final és un vehicle elèctric, el que passa és que és a través d'una reacció química, però ja no necessita un tipus de carregador com el que feu vosaltres. Aleshores, una, vosaltres continueu apostant per aquí. Dos, esteu mirant de reull també l'hidrogen?
És una pregunta molt bona. De fet, com deia el projecte final de carrera, l'Enric i jo vam estar fent un projecte de carrera precisament de piles de combustible d'hidrogen per donar autonomia a un vehicle autònom en un hospital. L'hidrogen sempre està, no? És un vector energètic molt interessant. El problema és que la barrera ha estat fins ara el cost, no? El cost de conversió per transformar l'hidrogen en electricitat requereix d'uns materials que ho fan més costós. I després hi ha un problema de la gestió de la càrrega, no? Doncs carregar un vehicle amb hidrogen necessita pressions elevades i no és tan senzill com potser ara fem o hem estat fent amb el cotxe de combustió o amb un cotxe elèctric que es connecta. Requereix una estanqueïtat.
Realment és veritat. El que passa és que sembla ser que en 3 minuts està recarregat el vehicle amb una autonomia de 500 quilòmetres. Què dieu amb això?
Doncs que la tecnologia de carregar els cotxes elèctrics en breu serà competitiva amb aquests temps.
Fantàstic.
Parlàveu abans d'una nova planta a la Zona Franca. Crec que necessiteu d'entrada 200 professionals més. Uh-huh. El talent ara mateix és un fre per vosaltres?
Tenim sort, jo crec que el camp de l'enginyeria aquí, no, és molt potent i tenim universitats molt, molt potents aquí, i això ha fet que haguem pogut expandir-nos i créixer de la manera que ho hem fet, on l'enginyeria és el 50% dels nostres recursos humans. Òbviament, hi ha factors que els experts els hem d'anar a buscar. També hi ha gent que és molt específica. Amb això també ha ajudat, per exemple, doncs, el que ha arribat, no? El teletreball ha fet que haguem pogut obrir posicions arreu i que som una empresa que està deslocalitzada. Però aquí realment tenim no tenim problemes de talent.
Vosaltres?
Bueno, jo des de fa 2 anys, nosaltres ara som 180 persones, des de fa 2 anys vam començar el 2012, pues, 4, des de fa 2 anys el repte meu és a l'equip, no? I bueno, aquesta empresa que ha passat moltes penúries i econòmiques, etc, de ventes, etc, jo crec que, i això l'Eduard jo crec que estarà d'acord amb mi, per ser la millor empresa del món fent cargadors o fent motos, tenim que tenir el millor equip del món, no? I això, pues, és el més complicat, jo crec, que els directors de l'empresa, no?
Carlos, jo tenia un parell de preguntes per tu. La primera té a veure amb un dubte que se'm va generar al gener quan vaig veure que entrava Acciona al vostre capital, al vostre accionariat. Clar, Acciona no deixa de ser un client per vosaltres. És una empresa que ha desenvolupat un servei de motosharing a diverses ciutats espanyoles, arreu del món, o sigui, s'està obrint també a nivell d'altres països d'Europa. Això no és limitat al mercat? És a dir, el tenir com a accionista algú que pugui ser competidor d'altres clients vostres?
Nosaltres teníem a Repsol i la Caixa, i dintre de Repsol i la Caixa estàvem dintre dels departaments de Venture Capital, i bueno, per el que va ser en un moment, fa 2 anys, Repsol va coincidir, que Repsol, pues, veia que ja volia desinvertir, no? Ha volgut apostar per altres tecnologies o per altres temes, i nosaltres hem anat coneixent com a clients Acciona i ens hem trobat, no? El que Silence volia desenvolupar, que jo crec que és el Battery Station i és algun altre tipus de producte que anireu veient, doncs és exactament el que Acciona també ha volgut, no? Llavors jo crec que ens hem trobat i Acciona, doncs, bueno, és una empresa que jo crec que té un ADN molt semblant al de Silence, molt ecològic, molt sostenible, és una empresa pionera en tot el que és energia renovable, és el número 1 a Espanya actualment amb energia renovable, i jo crec que ens estem molt alineats amb el que és el futur. No? I per contestar-te el que deies, bueno, hem venut fa molt poc les motos de sharing de Seat, no? O sigui que no és competència, al contrari, ells el que volen és que el seu servei de sharing sigui, al final ha sigut un 80, aquest any passat ha sigut un 50% del pes de les nostres ventes, encara, i aquest any tenim planificat que sigui un 30, volen que sigui un 10. O sigui que no, aposten a impulsar una empresa de vehicles elèctrics.
I una molt ràpida, hi ha tres tendències que estan convergint: el vehicle elèctric, compartit i autònom. Els dos primers i els AutoCAD. El tercer, com ho veus?
Jo quan vaig a alguna presentació...
Jo vaig amb moto, eh? I no m'imagino portar una moto no, autònoma, però bueno, potser
no,
et sorprèn.
Però un cotxet sí, que sigui autònom, no? Bueno, jo sóc dels que dic, ho dic perquè a mi he rigut, perquè quan he anat a alguna exposició, que jo estava arrencant, no?, durant els últims 5 anys, amb alguna exposició, presentació, i tothom parla del cotxe autònom, de... Bueno, ostres, primer fem els cotxes elèctrics, no? Primer fem les motos elèctriques i després els farem autònoms, no? Jo crec que un pas darrere l'altre, no? Amb la qual cosa, bueno, hem fet l'escúter elèctric, estem fent altres coses, altres productes elèctrics, connectats és el futur, i segur que hi haurà algun tipus d'autònom, sobretot a les ciutats, i amb el tema del sharing encara més. Amb el tema del sharing veurem com tornen els vehicles sols a carregar-se, no? O a reposicionar-se a la ciutat, no? Tot això es anirà veient.
Explicaves com el teu cofundador de la companyia havia treballat a Tesla, uh-huh, i havia pensat que ell podia fer-ho millor. Això dona una mica d'idea de lo ambiciosos que podeu arribar a ser. On us veieu? És a dir, des del principi heu tingut rondes de finançament importants, uh-huh, teniu un suport important. Uh-huh. On us veieu vosaltres? Us veieu sortint al Nasdaq? Com de grans voleu ser?
Jo la veritat és que tinc una perspectiva una mica des del producte, que és la part estratègica que porto, més de ser diferencials, no? I fins ara una de les coses molt bones és que ens han seguit, i les propostes que hem fet de producte han anat seguint el mercat, no? Nosaltres el que volem és arribar a competir amb els més grans. Ja ho estem fent ara, doncs molts dels competidors són Bosch, Schneider, grans fabricants alemanys, però creiem que en algun moment, com que fem un producte de consum, vindran doncs potser LG, Samsung, fins i tot Apple, no? Amb productes d'aquest tipus. Nosaltres ens veiem aquí, competint amb ells i amb un producte un cop més diferencial, no? Amb gran innovació.
Quins atributs feu servir per diferenciar-vos d'una gran multinacional alemanya que només ja per l'origen ja se'ls hi suposa una sèrie de valors? Com us definiu vosaltres?
Doncs des del primer dia vam definir 3 valors, no? Que ens volíem que fossin diferencials, i així ho hem anat fent. El disseny, no? Que el nostre producte sigui reconeixible, a cost zero pel client final, la innovació, i el més difícil, l'experiència d'ús, no? Que nosaltres és una cosa que crec que és la més important, no? Accedir a les necessitats de l'usuari i realment solucionar els problemes dels nostres clients.
Aquí teniu els somnis, les ambicions i les il·lusions dels dos emprenedors. Falta saber si la decisió final dels nostres experts en la seva política d'inversió futura. Els deixem un moment perquè puguin fer el seu recés, s'ho pensin i tornem de seguida.
RAC més 1 us està oferint Emprenedors, el podcast de startups amb l'Oriol Llop des de casa Seat i amb l'impuls de CaixaBank.
The best way to predict the future is to create it.
Emprenedors, el podcast de les startups a RAC més 1.
Torna a ser el moment dels nostres experts, Marc Galtés i Oriol Alcoba. En aquesta ocasió sou assessors de borsa. Anem a imaginar-nos una situació hipotètica, potser probable en poc temps, que tant Silence com Wallbox surtin a borsa. I el vostre client, en aquest cas, que és habitualment conservador, que sempre inverteix en el totxo, que es diu, decideix invertir en empreses tecnològiques i vosaltres l'heu d'assessorar. Tots els ous en una cistella o repartim joc?
Ens ha costat, perquè els dos projectes tenen en comú una cosa que m'agrada molt, que és la part indústria. Són dos projectes que permeten reindustrialitzar el territori amb inversió i amb llocs de treball de valor afegit, i que els dos tenen un impacte en el medi ambient, en sostenibilitat. Per tant, jo al meu client li diria que els dos són grans projectes i que amb els dos pot tenir retorn. Punts amb negatiu, podríem dir. A Wallbox pensaria que potser poden sortir grans empreses, doncs has comentat abans, grans multinacionals que venen de l'electricitat o que potser ho tenen el camí més fàcil, i per part de Silence, doncs sempre hi ha el risc, el perill de que és relativament fàcil fer motos, no? I vendre motos, que... però dit tot això i valorat, jo faria un... posaria el 60% de la inversió que tinguéssim en aquests moments per Silence i un 40% per Wallbox.
En el cas de Silence, gran projecte, gran producte, genera teixit empresarial, com ha dit la Mar, això és una cosa que a nosaltres ens importa molt, és a dir, que genera teixit empresarial. Som un país que, a més, fem olor de benzina, i això vol dir que ens agrada la mobilitat, i tenim una tradició industrial, però també una tradició que s'ha demostrat des de la part esportiva, no? Grans campions, tu mateix quan feies el Dakar, però després també el número de motos que hi ha, el número de mobilitat. En canvi, clar, jo crec que ara és un moment en el que hi ha amenaces tant de micromobilitat, de temes de bicicletes, patinets, etc, com de mobilitat col·lectiva compartida, no? I en el cas de Wallbox, la part de risc és que necessiten créixer ràpid. Com deia la Mar, també poden aparèixer grans competidors i, per tant, quan la competició passi en comptes de competir per innovar en producte, innovar en procés, aquí necessitareu tenir una injecció important i automatitzar ràpid. Però, en canvi, la part positiva és que heu sigut pioners, que marqueu l'estàndard, que teniu tecnologia i el plan España puede, 100.000 punts de recàrrega en els propers anys. O sigui, això és una gran oportunitat. Per tant, jo miraria el curtplacisme, ja que estem en borsa, i li diria que invertís una miqueta més en Wallbox, un 60%, respecte a un 40% en Silence.
Ja hem empatat.
Han empatat.
Ostres.
Heu vist o no? 1 milió d'euros per cadascú en el cas de supòsit de que, per exemple, tinguéssiu en aquest cas aquest inversor que pogués invertir aquest 1 milió d'euros. Senyors, Eduard Castañeda i Carlos Sotelo, gràcies per acompanyar-nos una edició més en aquest podcast. Molta sort amb inversors en borsa o no, segur que us en sortireu. Fins la propera, adéu-siau.
Moltes gràcies.
Marc Galtés, Oriol Alcova, us esperem en el podcast de l'edició següent dilluns que ve. Una abraçada, fins aleshores.
Gràcies.
Gràcies.
Emprenedors, a RAC+1.
I arribem al darrer minut del programa. Temps pels takeaways reservats en exclusiva per a CaixaBank. Avui, suport als emprenedors compromesos amb el medi ambient.
Takeaways. Takeaway number one.
Cada emprenedor és únic i té unes necessitats diferents. Si busqueu una línia de finançament específica per a petits emprenedors amb un format d'empresa sostenible, la vostra opció és Microbank, l'únic banc a l'Estat dedicat a les microfinances.
Takeaway number two.
La trajectòria d'un emprenedor és també única i diferent. CaixaBank Day One promou els Premis Emprenedor 21. I entre els guardonats, sempre hi trobareu les millors solucions per deixar a les futures generacions un planeta millor del que ens l'hem trobat.
Takeaway number 3.
I a la feina ben feta, se li han de reconèixer els mèrits. I queda també l'opció de Renting and Go, de la banca online de CaixaBank. Amb només 4 clics, tens tot tipus de vehicles, elèctrics, híbrids i de nova generació.
Takeaways.
3 raons per ser coherent amb el que vols que sigui el teu estil de vida. Tot de la mà de CaixaBank Day One, el servei de banca especialitzada en empreses tecnològiques i inversors. I fins aquí el podcast d'avui. Audiència, moltes gràcies per seguir-nos en aquesta nova edició del podcast. Cada dilluns a la web de RAC+1 trobareu el nostre personal homenatge a emprenedors i startups. Bona setmana a tots.
RAC+1 us ha ofert Emprenedors, el podcast de startups amb l'Oriol Llop des de casa Seat i amb l'impuls de CaixaBank.